11 i 44 minuts, aquesta història comença bastant enrere en el temps i encara no té un final. No sabem si hi ha una certa esperança o no, però de moment encara no té un final. La setmana passada, la plataforma del CAP Sitges es va reunir amb el gerent de la regió metropolitana sud de l'ICS. Belén Salvador, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
La Belén és de la plataforma del CAP Sitges.
Sí.
Li preguntàvem així d'entrada si això havia anat bé, que és la forma més simple i rasa de preguntar-ho. I la Belén ens ha contestat un...
No.
No. Un no molt categòric. Gairebé com si no hi hagués massa esperança que aquest no sigui sí en algun moment, Belén?
Bueno, per aquesta via, l'únic que hem aconseguit a dia d'avui, és a dir, la via d'anar per la institució i parlar amb l'ICS, ha sigut que, bueno, en tot cas, estaven esperant a veure que els donguessin l'okay per obrir, en tot cas, una mica més d'hores a l'estiu, que és una petició que, de fet, tenen tots els municipis d'arreu de Catalunya.
Perquè, i sobretot els turístics,
sobretot
no?
Sobretot els turístics. Però,
clar, diguem-ne que seria una obertura conjuntural a l'estiu, per les raons pròpies de l'època de l'any, sí. I després tornaríem a l'horari.
De fet, només deien a l'estiu. Bueno, sí, de fet, només deien a l'estiu.
D'acord, sí. És a dir, que després tornaríem, diguem-ne, a les circumstàncies actuals que vivim.
Exacte.
Deien que aquesta història comença, i ens ho deia la Belén fa un moment, l'any 2016.
Bueno, comença el 2011, que va ser quan van començar els tancaments.
Sí. Però com a plataforma,
comenceu
el 2016 i
sí.
Aquesta plataforma que reclama l'obertura del CAP a les nits
sí.
Es troba amb l'aleshores regidor de Sanitat, Jordi Mas,
sí.
I diguem-ne que s'intenta trobar una solució en la qual diguem-ne, bueno, es pugui forçar una mica la situació a les institucions. No?
O sigui, ben bé la cosa va ser que nosaltres vàrem començar a treballar a l'àmbit de carrer per conscienciar la gent del seu dret a tenir el CAP obert. Aleshores, bueno, vàrem començar a fer diferents accions i finalment vàrem decidir intentar interpel·lar el ple de l'Ajuntament i varen començar a anar a l'Ajuntament. Aleshores, varen començar a anar a plens per explicar les nostres peticions. Al veure que no hi havia una resposta massa efectiva per part de l'Ajuntament, de govern, vàrem decidir doncs nosaltres començar a veure altres municipis on s'havia aconseguit fer obertures, o parcials, o totals, o... I vàrem continuar anant al ple i aquesta vegada ja vàrem començar a anar amb solucions.
Uh-huh.
És a dir, fèiem una petició, però fins i tot amb una solució i, a més, inclús amb el cost que tenia.
Fem un parèntesi aquí. Els municipis que havien trobat solucions, com s'ho havien fet, Belén?
Bueno, hi ha diverses vies. En unes havia sigut l'Ajuntament qui cobria...
Diguem-ne el personal per aquestes hores?
Sí, que aquests només ho feien a l'estiu, vale? Que aquesta... Finalment va ser una de les últimes peticions que vam fer al ple de l'Ajuntament, que això tenia un cost aproximat d'uns 15.000 euros, que seria una metgessa, una administrativa i una infermera.
D'acord.
Després hi ha altres llocs que, com que la sanitat pública s'ha anat fent una privatització encoberta, són consorcis público-privats. I, per exemple, és el cas de Lloret. Lloret, com que és un consorci públic o privat, doncs ells ho han fet per aquesta via.
D'acord.
O sigui, hi ha diferents maneres de funcionar.
Pels llocs on heu anat, si no recordo malament, és Hospitalet de l'Infant on van trobar aquesta via en què l'Ajuntament va finançar d'alguna manera el personal per les hores en què el CAP estava tancat.
Sí.
És que nosaltres recordem que ens havien dit aquí, precisament des del govern, que la Generalitat no acceptava fins i tot que l'Ajuntament pogués assumir aquest cost. En canvi, l'Hospitalet de l'Infant, l'Ajuntament ha assumit el cost del personal i no us hi han dit pas que no.
Bueno, nosaltres, quan vam veure que encara no vull apel·lar directament a la Generalitat, sinó que un cop vam veure que des de l'Ajuntament no hi havia massa possibilitat, nosaltres pensem molt en la intencionalitat, que no hi havia massa la intenció, aleshores finalment és quan el senyor Mas va convocar amb nosaltres i amb el senyor Puigdollers una reunió.
El senyor Puigdollers és el gerent?
És el gerent de
l'àrea metropolitana sud de l'ICS.
Sí. Aleshores, nosaltres ens havíem estudiat el planuc de dalt a baix, que el planuc és la fotografia de la situació de les urgències a Catalunya.
D'acord. És el document que té l'ICS, en el qual, diguem-ne, que es defineixen quines són les zones de Catalunya que precisen més?
Bueno, més que el que precisen, o sigui, el que comences amb el que hi ha,
sí,
i després a partir d'aquí es presenten una sèrie d'objectius o una sèrie d'accions.
D'acord amb, la, amb el mapa, diguem-ne, de les necessitats.
Exacte.
D'acord.
Bueno, és que ells no ho veuen com a necessitat, amb el mapa, amb el que hi ha.
D'acord,
amb, el que hi ha.
D'acord, amb les xifres actuals.
Amb les xifres actuals,
és a dir, sí, us veu trobar en una reunió, per una banda, els representants de l'Ajuntament, del Govern,
sí,
la plataforma,
sí,
el senyor Puigdollers,
sí,
i sobre la taula aquest document, el Planuc.
Sí.
Com va anar aquella reunió?
Aleshores, en aquella reunió vàrem veure que ens havíem estudiat amb més profunditat la plataforma, el Planuc, que el senyor Puigdollers i també que el senyor Mas. O sigui, nosaltres ens el vam llegir de dalt a baix, transversalment, esbiaixadament, de totes les maneres. Aleshores, aquesta reunió va tenir una reunió prèvia amb el senyor Mas. Aleshores, en el Planuc hi ha un punt que és molt important,
sí,
que parla de quin servei d'urgències ha d'haver-hi, bueno, quin servei de primària, d'atenció primària i d'urgències ha d'haver-hi a cada municipi. Aleshores, un dels vectors més importants, evidentment, és el vector població. Val? Aleshores, doncs, hi ha, com ara no recordo exactament si 6 o 7 diferents nivells, que comencen població molt petitonetes i acaben poblacions molt grans. Vale? I a partir d'aquí, doncs, l'horari d'apertura dels CAPs,
uh-huh,
que són els centres d'atenció primària, és un. I conforme va creixent, arriba un moment que aleshores aquests CAPs s'han de tenir, s'han de convertir en CUAPs, que se'n diuen, que és amb urgències també, 24 hores. Aleshores, nosaltres vàrem veure que per població a Sitges,
sí,
Sitges entrava a tenir un CUAP d'aquests.
D'acord.
Val? Perquè aquí hi ha molta població.
És a dir, de fet, ens tocaria tenir no un centre d'atenció primària, sinó un CUAP, que és un centre d'atenció primària, però amb urgències 24 hores.
24
és
hores,
això,
i per tant, sí, i per tant la farmàcia de guàrdia oberta,
ja no cal ni
perquè
dir-ho.
Hi ha una llei que ho lliga directament.
Exacte.
Només hi ha farmàcia de guàrdia.
Sí, hi ha un CAP obert les 24.
Atenció mèdica.
Uh-huh. Que és el que sempre han defensat els farmacèutics amb la llei a la mà. Diguem-ne que les farmàcies tenen l'obligació de tenir un servei,
sí,
si... Òbviament, el CAP està obert si hi ha una necessitat, si hi ha una atenció mèdica.
Sí, sí.
D'acord.
Aleshores...
Tornem en aquella reunió,
sí,
hi ha el document sobre la taula.
Reunió, sí, i bueno, doncs vàrem estar parlant una mica i aleshores el senyor Puigdollers doncs, ens deia bueno, que a Sitges no hi havia una població tan gran com per això. Com que en aquell moment nosaltres no teníem unes dades fidedignes... malgrat que les havia d'haver portat el senyor Mas en aquella reunió, que és com havíem quedat, doncs com que no teníem unes dades fidedignes, vam quedar que en una propera reunió les portaríem.
D'acord. Faig una pregunta molt òbvia,
sí,
perquè si el gerent de la regió metropolitana sud diu que Sitges no té prou població per tenir el CAP obert les 24 hores, per què l'havia tingut obert les 24 hores, doncs?
Clar, bueno, a veure, també... és cert que les, això moltes vegades representa que s'està enfocant des d'un punt de vista administratiu o de mera gestió, quan no és real. Perquè darrere de tota decisió administrativa o de gestió hi ha una política de darrere. Aleshores pot haver-hi una política de defensa de la sanitat pública o pot haver-hi una política de defensa de la sanitat privada. Ho encobreixin d'una manera, ho diguin d'una manera o no. O sigui, el liberalisme està en contra de que hi hagi una gran activitat pública.
És a dir, vosaltres enteneu en el fons que les retallades han servit d'excusa per aplicar un criteri polític a la gestió dels CAP.
Bueno, més que d'excusa és que és la causa. Més que d'excusa és la causa.
És la causa.
O sigui, la causa del tancament és un criteri polític amb una decisió molt, molt, molt senzilla d'entendre, i és que la salut no és un dret bàsic fonamental. Segons ells es pot mercantilitzar. Si tens diners, tens accés a la salut. Si no en tens, no tens salut.
Aquella reunió, per tant, acaba amb el compromís que la plataforma portarà dades fidedignes
de la població.
De la població, del cas de Sitges, per, sí, poder justificar, hem de suposar, amb,
sí,
amb els arguments fidels sobre la taula,
sí,
la necessitat que el CAP es torni a obrir.
Sí.
La segona reunió, per tant, és la que veu mantenir la setmana passada, Belén?
Sí, el que passa és que prèviament, des de la Regidoria de Sanitat, se'ns va presentar un informe que representava que defensava el nivell poblacional que hi havia aquí a Sitges, però era un informe molt mal fet, perquè, o sigui, hi havia diferents taules, però no es podien comparar una amb les altres, eren incomparables. Per una altra banda, nosaltres havíem dit que a l'Ajuntament, en una de les pàgines de promoció turística, deia que per aquí passaven 1 milió de persones l'any. Vale? El senyor Mas ens va dir que això no era veritat, que això ho posaven perquè no era veritat. Val? Doncs aleshores, bueno, aquesta via aleshores ja la vam abandonar perquè vam veure que, bueno, que no hi havia manera
de coincidir amb el criteri de
fer res. De fer res.
D'acord.
Aleshores... finalment, en un dels plens, en un dels darrers plens que hi vàrem anar per part de l'Aurora, com que ella és precisament és la que s'encarrega de la part de turisme, ella va dir que sí que hi havia, que la dada d'un milió de...
Era certa.
Sí, era certa. I aleshores va proposar, doncs, tornar a intentar aquesta via una altra vegada.
És a dir, l'havia de justificar que el CAP s'ha de tenir obert perquè Sitges té durant l'any una població que supera més creix.
Immensa, immensa.
Per tant, es torna a agafar, diguem, l'argument de la població.
Sí,
i
aleshores anem en aquesta reunió. Aleshores, fins i tot l'Aurora ens havia comentat que, de fet, no és, o sigui, la dada d'un milió de visitants, que poden ser pernoctacions, poden ser turisme d'aquí del país, pot ser... Vale?
Sí, sí, passar volants, o que sigui.
El que fos, sí, no és real, sinó que són 3 milions. Per Sitges passen 3 milions de persones l'any. Clar, és que hem de pensar que, clar, hi ha mils d'activitats, o sigui, des de l'Ajuntament precisament es potencien activitats perquè vingui gent. Doncs aquesta gent ve i aquesta gent ha d'estar...
Atesa. Però és a dir, d'alguna manera la regidora de turisme certificava que Sitges
que havia...
durant tot l'any passen 3 milions.
3
és igual,
milions
pel
cap
baix amunt avall és igual.
Sí.
A la vora de 3 milions
3
de persones.
3 milions, sí. D'acord. Sí. Aleshores...
Amb aquestes xifres de nou...
Nosaltres, la veritat és que no anàvem amb un entusiasme molt gran perquè a la reunió anterior havíem vist que aquesta persona, el senyor Puigdellers, bueno, tenia un criteri molt definit i des de luego, o sigui, una de les coses, per exemple, que deien és que, pues, escolta, que si, perquè ha d'haver-hi farmàcia de guàrdia per comprar un gelocatil, si, escolta, tu has de tenir gelocatil a casa. En aquesta segona reunió, per exemple, perquè estava el senyor Puigdellers i després hi havia una altra sèrie de gent que no ens van aclarir pas massa qui eren. Però una de les senyores, per exemple, va dir que, bueno, que, escolta, que no és d'urgència que una mare vagi a comprar un potito o vagi a comprar un xumet. Bueno, jo no sé si és d'urgència o no, però vamos, em sembla d'una crueltat inaudita i una cosa així. I com aquestes en van sortir moltes. Vull dir que, per tant... Com que nosaltres ja sabíem una mica el perfil d'aquesta persona, que és un perfil molt dur, és un perfil d'una persona molt dura, molt, amb molt poca... Diríem, és que no sé exactament quina paraula...
A veure si dic la paraula i em dius que sí o que no. Sensibilitat?
Sensibilitat, exacte.
Sí?
Però a més sensibilitat, però a més fins i tot faltant al respecte i dient mentides. Perquè aquest senyor és el que ens deia que no passava ni un milió de persones per Sitges. Vale? Bueno, doncs nosaltres vam anar una mica, bueno, a l'expectativa, però bueno, realment la reunió
no va anar bé,
no va anar bé. Fins i tot, bueno, doncs va haver un moment que des de la part nostra es va, després d'haver demostrat que per aquí sí que passen, doncs això, 3 milions de persones, doncs bueno, va haver un moment que vàrem demanar, bueno, això no s'obrirà, no s'obrirà, i va dir que no. El que sí que va dir és que, en tot cas, estaven esperant la possibilitat d'obrir a l'estiu.
Allò que deies tu, per diguem-ne, conjunturalment,
sí.
per servir a tota la població que en una època determinada...
Sí, però que en una època molt determinada,
molt determinada.
Perquè tots sabem que sí que és durant moltes vegades l'any passa aquesta... O sigui, no tant com evidentment a l'agost, però...
Però és a dir, s'obre l'estiu i es tanca a finals d'estiu.
I ja està.
I creieu que en traureu alguna cosa més que això? O com seguirà?
Bueno, ara estem intentant a veure si podem tenir una reunió o algun tipus d'accés a una miqueta més amunt.
Una miqueta més amunt és el conseller, ja? O la consellera, en aquest cas?
La consellera, sí. Sí, perquè, bueno, és que pensem que nosaltres hem de continuar insistint, perquè és que és un... O sigui, evidentment que tots els municipis, partim de la base que tots els municipis tenen dret a tenir una, totes les persones tenen dret a tenir un accés sanitari digne. Però en el cas de Sitges és especialment sagnant per això, perquè és una població molt gran, perquè ve molta gent, perquè no és fàcil, no és senzill. O sigui, ara mateix, si vols anar d'urgències, has d'anar als Camils. Mm-hmm. Els Camils, com tots els hospitals, estan absolutament col·lapsats.
Situacions que tant sitgetans poden explicar de viure en el dia a dia.
Exacte, perquè per una altra banda, una de les coses que sí que ens van dir des de part de l'ICS que no hi havia queixes, però des de part de l'Ajuntament han rebut moltes queixes. És a dir, la gent no tenim l'hàbit de fer la queixa on toca.
Okay. Però és evident que n'hi ha.
Aleshores, clar, nosaltres sí que volem sobretot convidar a la gent i farem una campanya de precisament de recollida de queixes, però no per portar-la a l'Ajuntament, per portar-la directament a l'ICS.
Per tant, el futur marca aquesta recollida de queixes i la reunió amb la consellera. Hem parlat amb la Belén Salvador de la plataforma del CAP Sitges. Belén, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tornem demà a les 9.
Adéu.